5 minuts, encara no, 10 i 24 i seran dos quarts d'11 del matí. La nostra roda de portaveus continua avui amb el portaveu, amb el cap de llista de Sitges Grup Independent, David Martínez. Regidor, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Vist com està la setmana, teniu intenció de seguir el 2027?
Sí.
Sí?
Sí.
Tranquil, sí, sí, més segur.
Sí, sí, i amb més forces que mai.
Amb més força que mai.
Sí. Si els, si no, els meus, no, no, si els clar, meus ho volen, eh?
Sí, sí,
clar,
sí.
Clar.
Ja
una suposo. Cosa és la intenció i la voluntat i l'altra és que el recolzament del partit,
ara,
que entenc que sí.
Ara us farem parlar per altres. Això es podria aplicar també a les dues regidores que us acompanyen?
Bueno, haurem de parlar-ne, clar. Sí, sí, jo parlo per mi, per la voluntat meva i el que jo desitjo, no? I espero i crec que serà així. Però bueno, encara queda mandat, queda legislatura i quan sigui el moment doncs ja ho afrontarem, perquè no és una decisió ni meva ni d'ella, sinó és una decisió de partit. Per tant.
M'agafo les paraules d'ahir de l'alcaldessa. Veieu també, o veuríeu també, a Carme Gasulla d'alcaldessa a partir del juny de l'any que ve?
Doncs bueno, és un pacte que hi va haver doncs, a inici de legislatura, està sobre la taula, per tant també és un tema que entenc que en breu haurem de d'abordar i d'afrontar, i com deia l'alcaldessa ahir, que vaig estar escoltant-la, doncs, bueno, requereix una majoria absoluta, per tant també s'hauran de mirar aquests dos vots que ens falten.
És
no?
El que anava a dir, que creieu que és possible aquesta majoria?
Bueno,
tal com és possible.
Tampoc era possible el govern que hi ha ara i estem, no? I hi ha moltes coses que no són possibles i al final ho són. Bueno, s'ha de parlar i s'ha de mirar i com et dic, ara mateix tampoc et diré, no em puc aventurar, però sí que s'ha de tractar i s'ha d'afrontar en breu, això.
Sí. Vinga, anirem a la zona verda en un moment, però abans passem, òbviament, pel Club Natació, sí. Perquè d'alguna manera o d'una altra, en David Martínez, la família, tots ho han viscut de prop, sí. Això. Mm. Bé, què us...
Bueno, a veure, com dius tu, vull dir, jo moltes vegades sento discursos i he sentit molts discursos del club, sentiments, i clar, vull dir, quan parlem de sentiments del club, doncs... evidentment, doncs...
Molta... Fem una mica de memòria. Quan hi veu estar treballant?
Uf, bueno, jo vaig començar a donar classes allò en època aquella amb 15-16 anys, amb negre. Aquelles èpoques, estic parlant que tinc 52 anys,
sí, sí. Com es feien tantes coses.
I vaig estar-hi fins al 2007. Fins al 2007, sí, sí. I, bueno, la meva mare, jo vaig aprendre a nedar a la piscina de Maria Teresa, Club de Mar. El 1981 es va inaugurar la piscina on la coneixem ara, on
sí,
està ara.
Sí, sí.
El meu avi va ser...
La piscina del...
Sí, el meu avi va ser també...
Bueno, del Globus.
Soci fundador, i bueno, la meva família, vamos, ha estat la meva segona casa durant molts anys allà. I la meva mare hi va estar molts anys també. Per tant, doncs, bueno, és un sentiment que sí, un sentiment de club, i que tot arranca... O diguem-ne que tot arrenca el 2003. El 2003 és quan arrenca tot i quan comença a anar tot malament. El 2010 és quan es crea el consorci, i llavors, bueno, per una necessitat, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno...
Per tant, diguem-ne que com a treballador, en David Martínez va viure aquells anys en què el deute es va anar fent cada vegada més gran.
Que el deute es va començar a iniciar.
Que era a partir d'aquelles obres de millora del Club Natació, de l'ampliació d'instal·lacions, etcètera.
Bueno, en aquell moment hi havia de president el senyor Plaza.
Exacte.
I a partir d'aquí, doncs, bueno...
I em sembla que va ser de presidenta Sílvia Pinel quan...
La Laura Pinel, també.
Quan es va materialitzar el consorci.
Quan van entrar, van intentar reconduir la situació, però bueno, també es va demanar un altre préstec, i va ser que en Caja Navarra... Bueno,
exacte.
Sí, la història la tinc.
Per tant, ara, quina sensació teniu?
Bueno, per un costat, una sensació de tristesa, no?, per com ha anat tot, per la situació que s'ha arribat, perquè, bueno, com et deia, no?, el sentiment existeix, però també hem fet el que hem hagut de fer, vull dir, no s'ha pogut fer altra cosa, com deia també l'alcaldessa, no? Al final també nosaltres, bueno, ja es va dissoldre el club el 2015, s'havia de liquidar el 2015, bueno, patada endavant, patada a seguir, era qüestió de temps que s'havia de resoldre, sí o sí. A més, doncs, com saps, doncs, hi ha uns habilitats doncs, que són garantistes, no?, del diner públic, per tant, doncs, tot el que l'Ajuntament, doncs, ha invertit o ha, sí, diguem-ne que ha invertit o que hi ha posat, no?, del consorci, doncs, bueno, d'alguna manera s'ha de rescabalar alguna cosa i s'ha d'aconseguir, doncs, recuperar alguna cosa, perquè el diner és públic, no és privat.
Esclar, els habilitats han dit el que han dit, no, sí, cal donar-hi, sí, més voltes, sí, no. Però per una persona que ha estat tan dins del club, bueno, en algun moment heu tingut el pensament, home, que sí que ens haguéssim pogut quedar això.
No, jo he tingut el pensament de que tristament es va gestionar malament en el seu dia, i quan les coses no es gestionen bé i agafen un rumb, pues passa el que passa. I no és el primer club que va, bueno, que desapareix. Malauradament hi ha molts exemples arreu de Catalunya i arreu de l'Estat i a molts llocs. I bueno, cert és que tant de bo, doncs, bueno, doncs no hagués passat el que ha passat, i quedar-se a l'Ajuntament, doncs, bueno, és tasca complicada, primer perquè, com deia, al final s'han de rescabalar diners, anar o quedar-te'l és invertir, és assumir tot el que és el gruix dels treballadors, a més s'ha de fer una inversió important perquè les instal·lacions no estan bé, vull dir, s'han de fer unes inversions importants, per tant, i des de la intervenció secretaria, doncs, evidentment, doncs, ja també van generar i van informar, no?, negativament, perquè suposava, doncs, un endeutament de l'Ajuntament que no es pot permetre.
Heu hagut d'escoltar molt allò de però escolta'm, si havies treballat al club, sembla mentida que tu... Tant,
sí, però al final tots tenim una responsabilitat. I, bueno, i els sentiments existeixen, però també els sentiments, al final, quan tu ets responsable d'alguna i has de prendre decisions, és molt fàcil dir què faries i què no deixaries de fer. Quan no ets tu qui has de prendre aquestes decisions, vist, com deia, no?, els toros des de la barrera es veuen molt bé, però quan tu estàs governant, en aquest cas, no?, i has de prendre decisions que no són decisions agradables, al final són decisions que, bueno, que segurament no les prendries, però que les has de prendre, no? I això passa en qualsevol tasca, en qualsevol feina, en qualsevol diguem-ne, quan tens una responsabilitat s'han de prendre decisions, i aquestes són les que, malauradament, doncs, moltes vegades, no?, s'han de prendre i no agraden, no?
Faig un apunt aquí, mal que sigui. Amb la mare ja heu parlat d'això?
Sí, sí, bueno, la mare té una sensació de tristesa, però també la mare és una persona que és molt, molt sensata, també ha ocupat càrrecs de responsabilitat, i ella, pues, també parla, pues, d'una mala gestió, i parla de, pues, això, de que quan s'han de prendre decisions, pues, s'han de prendre decisions, i els sentiments els pots tenir, però dels sentiments no es viu, diguem-ne.
Anem al Club de Mar, com ho heu vist?
Bueno, també no voldria dir, vull dir, lo que ha succeït
no voleu dir allò de la mort anunciada.
Ah, això mateix. Ja,
estem intentant trobar...
Fa molts anys que es ve escoltant, fa molts anys que inclús els mateixos socis i la mateixa gent del club ja sabien que tard o d'hora això podria passar. Però, bueno, com a Ajuntament, nosaltres el que hem estat és, bueno, intentant... sí que és veritat que la primera notícia que vam rebre va ser molt, molt impactant, no?, perquè, clar, volien derrocar, i nosaltres en cap cas volem que sigui així. Vull dir, nosaltres com a Ajuntament el que volem és recuperar fer la recuperació possessòria, tenir-lo nosaltres i poder-lo, doncs, gestionar bé a nivell, diguem-ne, de l'Ajuntament o bé a través del que sigui, d'una concessió, el que sigui, però mantenir l'edifici, gestionar-lo i obrir-lo al públic, no? I bueno, entenem que és un espai, doncs, emblemàtic, no?, a Sitges, no?, i que forma part de l'Skyline, no?, però en cap cas volem que s'enderroqui, el que volem és recuperar-lo per donar-li un servei.
Clar, si els gestos són importants a la vida, és evident que costes, pel que fa referència als gestos.
Sí, clar, bueno, al final estàs
depenent, que fet,
final estàs
que no,
depenent
no.
Quan depens d'administracions superiors, pues, i no tens tu el poder de decisió, és complicat, no? I a més, pues, bueno, com escoltava també l'entrevista, i no només costa, sinó ja no cal anar tan lluny, vull dir, a la Generalitat mateix, vull dir, quan es prenen decisions des de despatxos a certs quilòmetres, no?, o a molts quilòmetres de distància, sense saber la situació, o sense saber exactament, no?, què representa pel municipi segons què, no?, en aquest cas, pues, aquest edifici, o pot ser qualsevol altre, doncs, clar, parlem de sentiments, bueno, pues, pocs sentiments, no? Llavors, nosaltres, el que, com va dir l'alcaldessa ahir, intentarem o volem demanarem, doncs, recuperar l'edifici o tenir l'edifici per poder-hi donar-li un ús i obrir-lo a la ciutadania.
Si tot plegat, diguem-ne, es mogués diguem-ne, amb una unitat més evident per part de tothom, hi hauria més possibilitats? Què penseu?
Jo penso que la unió fa la força. Què passa que està...
No està la cosa estem massa...
Estem en una legislatura, doncs, bueno, que hi ha partits, o certs partits, doncs, que aprofiten qualsevol cosa per, bueno, per treure en rèdit. Jo crec que és més treure en rèdit polític que altra cosa, perquè a vegades em dona la sensació que ho fan precisament per això, no ho fan perquè realment senten el que defensen o volen pretendre defensar. Però bueno, escolta'm, al final cadascú fa el que ha de fer o el que creu que ha de fer, i nosaltres com a govern, o en aquest cas, el que hem de fer és vetllar per l'interès general, prendre decisions, ser responsables i ja està.
Perquè,
i sortir clar, d'aquesta demagogia, d'aquest populisme i de, bueno, al final és el que, és el que hem de fer.
Perquè clar, és una qüestió molt òbvia, com deia ara el regidor, qui escolti casa pensarà que és molt diferent que el despatx de costes hi vagin els representants del govern estrictament, que aquí vagin els representants de tots els grups polítics presents a l'Ajuntament.
Sí, no, doncs el que et deia, al final jo quan era regidor d'Educació vam aconseguir, doncs, bueno, juntant-nos, no, com de les ràtios, no? ens vam unir als municipis de la comarca i vam aconseguir, doncs, que es mantingués tot, que no toquessin res, bueno, vam anar tots junts, no? I en aquest cas, doncs, bueno, extrapoles o a nivell municipal, i també jo crec que ens manca això, o bueno, jo que ens manca fa temps ja això, no, perquè jo, clar, com parlo amb gent, no és d'aquest 2023, el 2019 ja no va arrencar tampoc bé, passa que s'ha incrementat.
I això no es resoldrà ja, no?
Vamos, tant de bo, però no ho crec. No ho crec, però bueno, és el que et deia, vull dir, al final cadascú fa la política que vol i fa el que creu més convenient, necessari, i ja està, i respectar però no compartir, està clar.
Anem per les zones verdes, perquè al mes de gener s'afegiran nous carrers a la zona verda, carrer Roig i Reventós, València, Mallorca, Prat de la Riba, Frederic Montornès, sí, aquests ja carrers, sí, diguem-ne que toquen la perllongació de l'Avinguda Sofia, just a sota de la via del tren. Això ha de seguir a més carrers encara?
Bueno, aquí ja s'està treballant, ja s'està fent, diguem-ne, i després continuarem amb diferents altres sectors. Si no vaig equivocat, el sector següent és Joan Maragall, zona Sant Sebastià,
sí,
vale, que també és una demanda que s'ha fet.
És a dir, allà també hi haurà zona verda.
Allà també hi haurà zona verda, i si no vaig equivocat tampoc, la part de carretera de les Costes, Àngel Guimarà, bueno, per la zona aquella també. Bueno, anem implementant una mica, bueno, al final és garantir, doncs, que els veïns i veïnes de Sitges, doncs, tinguin un estacionament i que puguin aparcar tranquil·lament, diguem-ne. I és una demanda creixent, eh? Vull dir, no és que ho fem sinó que molts veïns ho demanen.
El balanç fins ara, i si s'han fet algunes excepcions en casos o no.
Excepcions
en el sentit, en alguna ocasió ja s'havia dit, quan es va implantar la zona verda, aquelles persones que venen a treballar aquí a Sitges, o aquelles persones que puguin tenir familiars aquí a Sitges, o aquelles, si d'alguna manera es consideren excepcions, o veritablement la zona verda és per aquells que resideixen a Sitges i evidentment tenen el seu vehicle aquí.
En principi, no s'han, que jo sàpiga, no s'han fet excepcions. Mm-hmm. Podria ser que hi hagués algun cas, per exemple, vull dir, no sé, gent que viu a Sitges però el cotxe és de renting, per exemple, no?
D'acord.
No sé. I llavors entren en una instància, sol·liciten i... Però
són casos molt puntuals.
Fora d'això, no, a veure, diguem-ne que la voluntat de les zones verdes és perquè qui estacioni allà sigui resident i pagui l'impost de circulació a Sitges i... sí. I facilitar la vida dels nostres veïns i veïnes.
Balanç fins ara. Perquè quants mesos fa de les zones verdes?
Bueno, ja fa bastant, no? Sí, fa bastant.
No diré que ens estem acostant a l'any, però bueno, potser sí, ja l'hem superat. No recordo ara l'inici de la zona verda.
Sí, però
vàrem parlar tant de sentits de circulació i de zona verda i tot
el
això.
El balanç és positiu. De fet, és positiu perquè, com et deia, vull dir, els veïns on no n'hi ha ho sol·liciten. Per tant, és positiu. I facilita moltíssim, doncs, bueno, que els veïns de Sitges, doncs, puguin estacionar quan arriben de treballar, quan, bueno, és garantir pues, això, la facilitat de, o facilitar la vida a la gent nostra, no?
Mm-hmm. Aquesta primera part resolta o en camí de resolució, anem per la segona part, que és aquella que sempre més o menys li insistim al regidor i que ell ens va dir que tenia molt a veure amb l'implantació de les càmeres de matrícula, que és l'accés a, diguem-ne, al centre neuràlgic de Sitges i sobretot l'accés per a aquells serveis que molts de vostès demanen i després resulta que la feina és poder arribar mal que sigui perquè un diu que té una excusa, l'altre diu que en té una altra, que no sé què, que no puc arribar a la porta de casa perquè no em deixen, perquè si la policia m'enxampa, que si no sé quantos. Bueno, càmeres de lectura de matrícula. Sí. Després ja anirem a les de vigilància, que este es otro negociado. Però anem per les de lectura de matrícula. Quina intenció hi ha d'implantar el sistema?
Aquí tenim dos parts. Hi ha les càmeres lectores de matrícula vinculades a la zona de baixes emissions, que són les que esteu veient, que tenen aquesta...
Aquesta mena, el plafó,
bueno, com es diu? Bueno, sí,
aquest panell solar.
El panell solar. I després hi ha les altres, que és les que des de la policia local també es posaran i es col·locaran, que aquestes són més senzilles, diguem-ne, amb la mateixa funció.
Estrictament per vigilància.
Per vigilància.
Anem per aquestes primeres, que són les lectores de matrícules.
Bueno, les càmeres de vídeo de lectores de matrícula, bàsicament, les que estan vinculades a la zona de baixes emissions és pues, precisament per això, per controlar doncs, l'accés de vehicles al centre, no? Al nucli. Hi ha tres fases. La primera fase és la que abarca el nucli més central, de Sitges. No?
És a dir, la primera fase suposa la instal·lació de les càmeres per controlar el rovell de l'ou, per dir-ho així.
I bàsicament és pues, per controlar les emissions de CO2, per controlar l'accés de vehicles a segons quins carrers, no sé, hi ha carrers molt conflictius, i com per exemple Rafael Llopart, com Sant Gaudenci, com Sant Josep, com
Espalter,
hi ha carrers que són, bueno, diguem-ne que complicats i que a més doncs, perquè no passa res.
Abans d'arribar a això, per què són conflictius aquests carrers?
Bueno, són conflictius
perquè hi ha d'haver aquella barreja de repartidors, vehicles particulars.
Sí, jo posaré l'exemple de Rafael Llopart, vull dir, és un carrer que sempre està ple de camions, dels dos carrers només és de doble sentit, a més, quan arribes a baix has de fer maniobra per tornar a pujar perquè no pots circular pel passeig de Sant Sebastià. Llavors, bueno, és complicat i, a més, genera també una certa perillositat. Vull dir, en qualsevol moment pot haver-hi un accident. Llavors, el que garanteixen aquestes càmeres és que els repartidors puguin fer la seva feina dins l'horari establert, que els veïns que tinguin pàrquing puguin accedir i puguin deixar el cotxe pàrquing. Sí. I més enllà d'això, qui no tingui autorització no podrà passar. Llavors, es farà una campanya de comunicació pedagògica durant molt de temps. Vull dir, no és... Aquí no es busca en cap cas o no és un element recaptatori per res del món, sinó el que es vol és garantir que hi hagi una pacificació i garantir una seguretat i que qui pugui accedir, que accedeixi en garantia, ja està, bàsicament és això.
Per tant, d'alguna manera també es podrà garantir a totes aquelles persones que diuen, escolta, més que ara el taxi no em pot arribar a buscar la meva àvia a casa... Sí.
Hauria de poder-hi arribar, que quedi clar
que tenim també
com a regidor de mobilitat hauria de poder-hi arribar
li diem al regidor perquè... que hi ha més d'un testimoni que diu no podem arribar perquè la feina
ja m'ha arribat això, ja m'ha arribat i hem parlat amb ells
i no serà mai
i com, mira, l'exemple més clar de ballada a l'Ajuntament poden arribar aquí a l'Ajuntament a buscar qui sigui que ha sortit a missa, per exemple, doncs poden fer-ho. Sí, ho poden fer, no està prohibit, ho haurien de fer. Però sí, com deies tu, al final és garantir doncs, això.
Però diguem-ne, d'aquesta manera evitarem totes aquestes situacions i qualsevol persona que tingui el cotxe pagant l'impost de circulació aquí, podem fer.
I després hi ha les càmeres lectores de matrícula que posarem com a policia local.
Us anava a preguntar abans d'això.
Vale.
Què passarà amb les pilones? Si és que les pilones es mantindran, si les pilones seran automatitzades d'alguna manera i pujaran o baixaran?
Jo crec que de moment les pilones, a dia d'avui no s'ha plantejat res. De moment s'ha plantejat mantenir-les com estan, de moment.
D'acord.
Una cosa és la instal·lació de les càmeres, l'altra és les pilones, què farem o què deixarem.
Però és a dir, si jo tinc... em poso un figurat, Si jo tinc el cotxe, evidentment, pago l'impost de circulació aquí, està el meu cotxe en el llistat i, per tant, la càmera veu la matrícula del meu cotxe, jo podré entrar i la pilona me l'hauré de trobar baixada per arribar a casa meva.
Entenc que sí. D'acord. Sí. Passa que hi haurà carrers que no hi haurà càmeres. Llavors aquests carrers els mantindran segur.
D'acord.
I després hi ha el que comentava, les càmeres lectores, de la policia local, que aquestes són ja més per controlar, en tot cas, pues, vehicles que puguin tenir o puguin ser susceptibles de ser pues, localitzats, d'haver comès algun tipus d'infracció, sí. Que de fet Mossos ens va dir, ostres, si no teniu càmeres a l'accés de Sitges, a les entrades, quan realment, perquè no són, o sigui, són càmeres que controlen les matrícules de l'espai Schengen, a més, però a més, no és que aquests cotxes o aquests vehicles hagin comès un robatori al municipi, sinó que pot ser que hagin comès un robatori al municipi veí i passin per Sitges, no? pel nucli, sí, o pel, sí, sí. Per la, llavors es detecta i llavors ja saps quin és el cap on van, no? Llavors ja els tens controlats, no? És una mica bé ser això,
És a dir, aquestes són càmeres, diguem-ne, compartides per policia, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, sí. Aquestes, sí. Les, diguem-ne, les lectores de matrícules, sí. Però en l'àmbit de la seguretat són això compartides mateix. Per tots els cossos de seguretat, sí, sí, i per sí. Tant, diguem-ne que la policia de Sitges li pot dir als Mossos...
Hi ha un llistat de matrícules, d'acord. I aquestes és com quan hi ha malifetes, no? Que sí, sí, quan sí. Hi ha, doncs, les policies estan connectades. Llavors, doncs, sí.
Els dos sistemes funcionaran conjuntament?
Sí, els dos sistemes funcionaran...
És a dir, tant el de la zona de baixes emissions com sí. El de les càmeres de seguretat.
I de fet s'ha fet un treball conjunt per tal de no solapar i per tal de col·locar les càmeres estratègicament, no? Tant unes com les altres, per poder arribar i abarcar més territori, diguem.
D'acord.
Més espai.
Les primeres que s'estan col·locant, repetim, són les que correspondrien a la zona de baixes emissions,
sí.
I ara queden per col·locar les que correspondrien a l'àmbit de la seguretat.
Sí.
Les de les zones de baixes emissions començaran a funcionar més o menys quan, regidor?
Entenem que igual de cara l'any vinent, entenem.
No, això ja m'ho suposo, perquè sí. Estem un mes de Nadal,
sí, sí.
Primer trimestre de l'any vinent.
Llavors s'ha d'acompanyar d'una, doncs, com et deia, d'una campanya de comunicació, i bueno, sí, de cara l'any vinent.
De cara l'any vinent.
Sí.
I les de seguretat també.
També.
S'havia contemplat, i no sé si entra dins aquest mateix pack, però en vàrem parlar més d'una ocasió, d'aquelles càmeres de seguretat vinculades, però, a àrees urbanes que, diguem-ne, han presentat en alguns moments problemes de seguretat, diguem-ne.
Les de videovigilància.
Exacte, aquestes de videovigilància.
Aquestes també, ja...
És a dir, aquesta seria una tercera àrea de les càmeres de...
Sí.
Déu-n'hi-do,
aquestes jo crec que serien de cara també a l'any vinent.
D'acord.
De fet, ja hi ha una partida pressupostària.
És a dir, tenim
càmeres
de zones de baixes emissions, tenim càmeres de seguretat de matrícula pels cossos de seguretat pel trànsit de vehicles... I les de videovigilància, sí. Estrictament de la zona de vianants, de zones urbanes,
sí.
Amb punts concrets.
Amb punts concrets, vale? I llavors jo aquí sí que vull recalcar que aquestes càmeres s'autoritzen per part de la Comissió de Videovigilància a Catalunya, vull dir que és del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, vull dir que no és...
Sí, que són
càmeres que evidentment estaran al centre de... diguem-ne, de gestió estarà la policia local, no són càmeres en les quals, o sigui, les pantalles que tinguem allà no hi haurà policia vigilants, al contrari, vull dir, són càmeres dissuasòries, no?, per dissuadir de possibles fets delictius i que en cap cas hi haurà ningú que estigui ara mirant què passa.
És a dir,
no?
Són aquelles càmeres que s'aniran a buscar en el cas que hi hagi un fet concret.
Si algú... fa un no sé com es diu en català, alunizaje, amb una botiga, doncs, bueno, si hi ha una càmera de seguretat, una càmera de videovigilància que ho detecta i ho veu, doncs s'anirà a buscar les imatges per saber, doncs, la matrícula, per saber, doncs, identificar...
O una baralla de carrer.
Només faran servir les imatges en cas que hi hagi algun succés.
És a dir, d'alguna manera, moltes d'aquestes imatges podran substituir aquelles imatges de dispositiu mòbil que la policia moltes vegades també reclama
i que la gent, la gent ha d'estar tranquil·la perquè en cap cas viola la seva intimitat.
És millor això que et vinguin a buscar per unes imatges de mòbil, sempre, perquè si et venen a buscar per unes imatges de mòbil has d'anar a declarar després per veure si vostè...
Jo sempre poso l'exemple, qualsevol supermercat que vagis ara o qualsevol ascensor, a qualsevol...
Hi ha ascensors,
A qualsevol gimnàs, a qualsevol... Hi ha càmeres. I no passa res. I a més, aquestes càmeres no les controla la policia, les controlen privats. Per tant, doncs, home, més
sí,
seguretat
sí,
que...
I han de complir uns protocols en aquestes imatges i tot plegat.
Sí.
És a dir, l'any que ve, càmeres de la zona de baixes emissions, que llegiran matrícules i permetran, òbviament, el pas de vehicles que estiguin inscrits en aquest registre de vehicles que paguen l'impost de circulació aquí a Sitges, càmeres que llegiran matrícules també, però que tindran una funció de seguretat per policia i Mossos d'Esquadra, per vehicles que hagin pogut participar de robatoris als accessos de Sitges. Entenc, regidor, accessos que entenem?
Accessos són doncs, la carretera.
La carretera exemple, de les costes, per exemple, l'entrada de l'autopista, per exemple, accessos d'aquest tipus. Sí, eh? Sí. I aleshores, un tercer grup de càmeres, però en aquest cas de vigilància de zones de vianants, per dir-ho així, o d'espais de, on hi
puguin... I després també volia dir, vull dir, quan parlo de Sitges, també parlo de Botigues i Garraf, també tenim intenció de posar-ne.
A l'entrada d'urbanitzacions...
Perquè farem diferents fases, també, llavors també les entrades, també contemplem les urbanitzacions, eh? Vull dir que, però bueno, és iniciar-ho, eh? I a partir d'aquí anar implantant.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. L'any passat que van ser uns 17.000 serveis els que va fer la policia.
Sí, sí, sí. I ahir vaig estar parlant...
Que aquí precisament... diu haver de tot, no? Des del rescat d'un gat fins
sí,
a...
Sí, de tot. Fins una senyora que se'n va de vacances i s'ha deixat la finestra oberta de casa seva. I, bueno, és que, clar, la gent no és conscient del volum i de les tasques que realment fa la policia local. Vull dir, moltes, no? I, bueno, i sí que és veritat també, a més, doncs que estem cada any baixant diguem-ne que el percentatge de fets delictius, eh? Ahir estava, precisament ahir estava parlant i aquest any torna a estar, o sigui, ja ha baixat, ja la Junta Local de Seguretat ja es va veure, però segueix baixant. Per tant, doncs, bueno, és una molt bona notícia i és gràcies, doncs, a la bona tasca que estan fent els gossos de seguretat, no? I, bueno, bé... Podem dir que vivim en un poble molt segur.
Molt segur.
Molt segur, sí.
Si hagués de preocupar alguna cosa dins aquest poble tan segur?
A mi no em preocupa. Bueno, a veure, sempre passen coses.
Ho dic perquè no... l'únic... Diria que una de les dades, no direm que més va preocupar, però que també es va posar sobre la taula, és un cert augment, però és evident que també es venia d'un nombre molt baix, de tot el que fa referència als delictes vinculats a l'àmbit sexual,
de gènere,
a la violència de gènere.
La majoria passen en l'àmbit privat.
D'acord.
Per tant, el passar en l'àmbit privat, aquí no pots, diguem-ne, actuar fins que no passa. Però sí que és cert que, per posar un exemple, ni per Carnaval ni per Festa Major hi ha hagut cap denúncia d'aquest tipus, no? Per tant, bueno, és significatiu, no? I sobretot amb festes que generen tant de moviment, on hi ha molta festa, on hi ha molta beguda, on hi ha, no? I que hauries de pensar, ostres, hi ha molta gent, bueno, la Pride, per exemple, tampoc, vull dir, hauries de pensar, ostres, aquí és on hi hauria d'haver, no? On hauria de passar això? Doncs no. Per tant, bueno.
Us fico aquí dues derivades per també ficar en la reflexió general sobre la qüestió de seguretat. Aquestes zones de Sitges que més o menys, diguem-ne, en alguns moments de l'any i també, no sé si per una certa tendència, a vegades acostumen a ser, diguem-ne, llocs on hi van a raure rodamons i van, no sé si dir, itinerant per diferents indrets de Sitges amb veïns molt preocupats per també pel que es produeix, sigui a la zona del Parc de Can Bota, sigui en altres zones perquè en deixen una i se'n van a una altra. Com s'aborda això? Com es pot gestionar amb una certa eficàcia? En algun moment es va parlar, bé, doncs, treus els bancs d'aquí, però aleshores diguem-ne que perds també i òbviament l'espai públic ha de ser un espai per tothom, o col·loques determinats elements que puguin ajudar a dissuadir aquestes persones d'estar en un determinat lloc. Com s'arregla això?
És un tema delicat, és un tema molt complicat. No, ara, per exemple, Can Bota està bastant, diguem-ne que està bé, ja no...
Que allà hi ha hagut problemàtiques...
Que va bastant llarga, que va haver-hi una certa... Bueno, va ser preocupant. Hi havia una persona, pues, bueno, que era com el nucli, no? I que atreia a la resta. Ara aquesta persona, pues, ja no hi és. Però és una... Que jo a vegades parlo amb gent i em diuen, ostres, pues, si no feu res... Sí, fem molt. I a més aquí entra drets civils, no? Hi ha drets socials, les educadores de carrer, les noies que treballen... Es fa una feina immensa. Vull dir, immensa és moltíssima. Vull dir, estan permanentment en contacte amb ells. La policia també. com deies tu, s'intenta, pues bueno,
ho dic perquè
s'intenta molt, entre, no, és que no sé com dir-ho, però bueno, sempre s'intenten fer o diguem lo dels bancs, no? Pues intentem d'alguna manera doncs que es sentin una miqueta incòmodes, però clar, tampoc, a veure, al final són persones. Són persones que moltes no es deixen ajudar i estan en el seu dret d'estar al carrer. Una altra cosa és que, bueno, que es comportin o no, que s'han de comportar.
Ho dic per allò, perquè els veïns però, tampoc clar, es queixen per queixar-se.
No, és una cosa de comportament, que el comportament ha de ser, s'han de comportar, i llavors aquí pues, sí que entra pues, la policia en aquest cas, i, o qui sigui, no? I com pot entrar en qualsevol altra persona, diguem-ne. Tots,
ho dic per si hi ha situacions, regidor, que no sé, des del punt de vista policial, que els policies han pensat, dic, mira, una altra vegada tornarem a fer això, tornarem a parar al carrer,
bueno,
tornarem,
al final és,
i entrarem pues, en un bucle de reincidència que
bueno, no... És la feina que ens toca. És com els, però és com dir, la no. gent que furta o que roba, pues, bueno, pues, moltes vegades són multireincidents i bueno, quan roben els has de detenir, la policia sap que aniran al jutjat i sortiran. Bueno, però la tasca de la policia és detenir-los, no? Sí, clar, vull dir, no
ho, ho dic perquè heu veïnat, poca cosa més se'ls pot dir.
No, jo puc entendre, si és que jo, mira, una altra cosa no, però empatia en tinc molta. Jo entenc, vull dir, jo si visqués en un lloc on cada dos per tres tingués
diguem-ne el davant
de casa, home, doncs hi arribaria un moment que diria, bueno, doncs ja n'hi ha prou, no? I em molestaria, m'enfadaria, però bueno, també... No és que no fem la feina, si és que es fa la feina. El que passa que moltes vegades, doncs, bueno, pues el que et dic, no es deixen ajudar, ells pues, poden estar al carrer, poden estar on vulguin, però que la feina es fa i és feina compartida entre diferents regidories. I ja et dic jo que és molt, molt insistent i no la deixem en cap cas.
És un pèl frustrant, això?
Bueno, sí, és un pèl frustrant, perquè el que tu vols és ajudar... I bueno, però clar, aquí entren moltes, és que clar, aquí pues, suposo que des de drets civils i socials sí, igual us ho explicaríem millor, no? Però aquí hi ha moltes derivades i a més doncs bueno, hi ha moltes persones que tenen problemes de salut mental, llavors doncs bueno, també és complicat, és difícil, sí.
I la venda ambulant?
Bueno, la venda ambulant, jo sempre dic el mateix, vull dir, al final la venda ambulant hem d'estar, diguem-ne, satisfets de la tasca que hem fet de treure la venda ambulant, però això ja d'inici a l'agost del 20, no sé, va ser l'agost del 23, diguem-ne, de tot el voltant de Racó de la Calma, no, Església, d'això no se'n parla i ningú en diu res. Després abans quan vaig jo incorporar-me com a regidor, el dissabte i el diumenge no hi havia venedors al passeig, es va incrementar un dia més la vigilància. Penseu que, clar, aquest increment de vigilància vol dir diners. No és... I tot, bueno, malauradament, tot el que es fa va acompanyat d'un pressupost o de diners, no? Llavors, a Sitges ara mateix, doncs, divendres, dissabte, diumenge, no hi ha venedors. Els festius, en principi, que no siguin cap de setmana, tampoc.
No hi ha venedors perquè hi ha més presència policial? Bueno, no hi ha venedors perquè s'ha acordat amb els venedors?
No s'ha acordat res.
No s'ha acordat res.
Hi ha menys venedors perquè hi ha més presència policial. Sí, llavors els venedors que hi ha Sitges ara és de dilluns a dijous. I, bueno,
aleshores, si algú us digués... I
també vull recordar, que clar, la gent parla de venda ambulant com si fos d'aquí, com si fes dos dies, vull dir, però bueno, no, això fa ja molts anys, i els que som viejos en el lugar recordem venda ambulant al mig del poble, i després davant dels carrers Sant Pere, Sant Pau i Bonaire, o la Fragata, vull dir que ja s'ha fet feina, i s'ha anat fent feina. Però el problema no és tan local en aquest sentit, sinó és un problema global i que transcendeix del municipi.
Us ho pregunto perquè aquells que van a Baix Amar divendres, dissabte, diumenge i diuen jo voldria veure el passeig així cada dia.
Pues si tinguéssim... No sé, pues, no sé què dir-te, ara dic una bestiesa.
Ja us ho pregunto així.
Si tinguéssim 10 policies més i tinguéssim un pressupost al qual poguéssim destinar, pues... molts diners en això, pues, bueno, pues, probablement de dilluns a diumenge no n'hi hauria, però bueno, hem de ser realistes i hem de trepitjar de peus a terra i fem el que podem, i ara pues, bueno, sí que n'hi ha de venedors de dilluns a dijous. També és veritat que on estan bueno, estan allunyats del que és el centre, i si és el que hem de procurar i vigilar és que no, bueno, pues, que no vendin, que la venda de productes de marques falsificades, no? Això sí, però bueno, jo crec que s'ha fet una feina bona i és un problema global i portem des del 2000, bueno, jo no ho sé, però jo recordo quan parlàvem de ma mare abans,
sí, no sé, sí, sí,
la policia del 2001, sí, em sembla sí, que era, sí.
I
ma mare, la frase de sempre era qui digui que això ho pot solucionar, ja, menteix. Pues bueno, no ho sé si menteix o no, però que fàcil no és. I que feina se'n fa.
És clar, una derivada també a partir d'aquí, perquè en el seu moment se'n parlava molt i no sé si això també generaria un altre problema afegit, un altre discutit, un altre d'alta baix. Es pot multar els compradors?
Es pot multar els compradors, sí, se'ls pot... El que fas és, normalment el que es fa és retirar-los el producte i multar. Clar, depèn de si estan en quina fase, si estan regularitzats o no, si tenen... Clar, és que és complex.
No, us pregunto, complex, clar, perquè d'alguna manera per tots tampoc. Aquells que diuen bé, hi són perquè hi ha demanda. I per tant, si hi ha demanda, sí, és perquè hi ha gent que compra i sap, en alguns casos, que pot comprar producte falsificat o que no és el producte que es ven als comerços.
També et dic que, no sé, tampoc em vull tirar cap tret al peu, però... Qui compra allà...
Si ja sap què compra.
Ja sap què compra.
No, és clar, per això us ho dic.
Però vull dir que tampoc és... Entenc que qui vol comprar són les bambes segons de quina marca, doncs anirà a comprar-se-les
al lloc on
toca. Sí. Però a més estem parlant dels venedors ambulants i també és una mica fer una mica també... Jo aquí entro... No vull defensar ningú, però penso que hi ha altres problemes també que afecten el comerç local, i el comerç local no desitges, en general, com són tota la venda online, grans superfícies, i és complicat. Això jo crec que aquestes...
Vol dir que s'ha focalitzat molt...
Molt a la venda ambulant, que jo crec que hi ha un públic molt concret i petit que compra allà, però realment el volum de venda, o de compra en aquest cas... Només hem de pensar cadascú on compra. Sí que podem comprar local, aquí al comerç local, però posaria de mal foc que la majoria de gent de Sitges o de qualsevol municipi que dos per tres està comprant a... No diré noms.
11 i un minut, qüestió final pel regidor. Hi haurà campanya també de seguretat de cara a les festes de Nadal?
Sí, bueno, com sempre.
Com
sí,
sempre?
Sí, com sempre. Hi haurà reforç, hi haurà... Com cada any. Sí, jo el que demano és que tothom gaudeixi d'unes molt bones festes de Nadal, com sempre, que respecti, doncs, que sigui respectuós. Ara, com dèiem, que comprin el comerç local, si us plau, tot el que es pugui, tot el que es pugui, i, escolta'm, desitjant que tothom sigui feliç, que tothom es respecti, siguin generosos i intentem, sisplau, passa que és complicat, però intentem, sisplau, ser bona gent, bones persones i ser empàtics.
Si us descuideu, us acaba de sortir un discurs ecumènic, Més es falta l'altre.
Bueno, és el que desitjo. Jo sempre sóc sempre molt optimista, sóc molt empàtic i sempre penso en positiu. Però bueno, és el meu... No sé si és bo o no, però sempre va bé.
Regidor, gràcies.
Gràcies a tu.
Seguim.
Gràcies a vosaltres.